estructura concreta, com si això no fos qüestionable i com si fos un espai que donem per fet que és un espai de cures on ens hi sentim a gust perquè és la nostra família, no? I moltes vegades és un espai d'opressió, no? Per això aquest títol, Família, Refugi, Opressor, una mica amb la intenció, doncs, de, ostres, de qüestionar-nos, no? Si realment, doncs, la família sempre ha estat així o no, o si a tot arreu funciona de la mateixa manera, i també, doncs, si és una estructura que... doncs que alimenta també en part, no, el sistema capitalista, perquè ja interessa a vegades que hi hagi una estructura de família, doncs, potser més tradicional.
La següent serà, en aquest cas, diumenge, que ens apuntaves, que la majoria serien els dijous, algunes canvien, és el diumenge, per un col·lectiu que a Sant Cugat n'hi ha moltes, que són les mares, però és una ciutat amb moltes criatures, i que té molta tirada també a les xarxes socials, no? Allò de males mares, què ha de ser una mare? Amb qui comptarem?
Doncs aquesta ens fa especial il·lusió, totes ens en fan, però contarem amb la Júlia de Paz, que és una companya i amiga, no?, de moltes de nosaltres, que a més ens ha acompanyat en diferents moments, no?, del col·lectiu. Doncs, per exemple, estava present, no?, doncs, en tot el moment de 8.000 motius, d'estar les vies, ens ha acompanyat bastant en tot això. I la Júlia de Paz és doncs una santcugatenca, directora de cinema i amb una sensibilitat especial per parlar de violència masclista a través de la pantalla i de conceptes també difícils d'explicar com és, doncs, tot això que comentaves bueno, de les males mares,
la maternitat, no?
Exacte, la maternitat. Amb ella el que farem és doncs que passarem al seu primer curtmetratge, que es diu Ama Corto, del qual ara està acabant de fer la pel·lícula. Que tenim moltes ganes de que surti, i en aquest espai el que volem, aquesta serà en diumenge al matí, ja acabarem de publicar horaris i tot això a les xarxes, i el que volem és, doncs, apel·lar a les mares, no?, òbviament, i plantejar-nos, doncs, com es construeix aquesta figura de la mala mare, per què es construeix, no?, a través, doncs, d'aquest curt, no?, que ens parla, doncs, d'una situació d'una mare, no?, en una situació precària, on la figura del pare, doncs, està més aviat absent, no?, i com a vegades es construeix aquesta mirada sense tenir en compte, doncs, les dificultats, no?, per tirar endavant amb aquesta situació.
Déu-n'hi-do la feinada que fan Júlia de Paz i altres directores que tenim a casa, molt joves, a més, per explicar totes aquestes realitats que havien quedat molt allunyades de la gran pantalla i que es veu que tenen públic, que no és només una qüestió per un públic minoritari. Una altra formació és Aportacions i límits dels protocols com a eina. Aquesta torna els dijous, ja a l'abril, el dia 3, a càrrec de qui anirà?
Doncs estarà a càrrec de Georgina Monge, que ha estudiat Ciències Polítiques i Administració, però després es va especialitzar en Estudis de Gènere i Feminisme i ha cursat un màster d'Estudis de Dones, com era? Gènere i Ciutadania. I ara ens ha participat durant més de 15 anys al moviment feminista a través del col·lectiu Justa Revolta de Sabadell i actualment treballa com a tècnica de transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona, però en el seu moment va participar en l'elaboració del protocol de Moviment Popular de Sabadell. I ara, en aquesta xerrada, que tracta doncs això dels protocols, volíem abordar una mica quines són les seves limitacions, però aquí també quines eines ens poden aportar, perquè hi ha protocols contra agressions, doncs, tot tipus de protocols, i repensar una mica la mirada que tenen aquests de, com, doncs això, en les limitacions. De fet, en aquests protocols també els podem veure al Quinto o a la Festa Major Alternativa i sempre s'han replantejat com una manera de que siguin el màxim efectius possibles.
Creieu que som a Sant Cugat i sou una entitat de la ciutat. Queda molta feina per fer a nivell administratiu per entendre'ns de l'Ajuntament, per tenir una perspectiva feminista a l'ordre de fer les polítiques a la ciutat?
Sí, clar, nosaltres... una mica com el motiu de l'existència i de l'activitat política de la Bruixa també en part és què passa a la nostra ciutat a nivell local, no? Nosaltres, tot i que no ens centrem únicament en les polítiques institucionals, no?, perquè creiem que hi ha política més enllà de la institucional, però sí que veiem com fa falta encara, doncs, que no ens quedem en el paper, no?, que moltes vegades ens quedem en el paper i després a la pràctica, doncs, tampoc canvia la nostra realitat més material, no?, del nostre dia a dia. O sigui, a Sant Cugat segueixen havent-hi situacions de discriminació, segueixen havent-hi desigualtats, segueixen havent-hi situacions de violència masclista. Per tant, sí, encara queda molt camí per fer.
Camí per recórrer. Anem a la següent formació, és enaltiment del racisme com a resposta del poder a les crisis. Ens plantem al maig, el dia 9, aquesta divendres, no dijous. Sí. En feu 5 cèntims?
Sí, doncs, igualment que amb l'anterior, encara no podem dir les ponents, també estem en contacte amb un parell, però, clar, no podem dir res encara. Tot i això, volem que els temes es concentrin molt en com el discurs racista i aquesta mirada com cap a l'altre, la persona migrant, d'alguna manera fa que s'enalteixi el sistema capitalista, perquè quan és l'altre el que ve a treure'ns la feina, entre moltes cometes, el sistema no té cap culpa. Per tant, és una manera de desviar el focus del problema cap a l'altre i no cap al sistema, que és el que realment està provocant aquest problema.
Doncs segur que ens en donareu més detalls a les xarxes socials quan acabeu de tenir les ponents i arribem ja al final. Cap a on anem? Aquest és el divendres 30 de maig. Entenc que també servirà una mica com de clausura d'aquestes formacions i de perspectiva, no?, de cap a on camina el moviment i la societat.
Sí, aquesta, doncs, com comentava al principi, no?, serà l'última xerrada. Estem buscant, doncs, a on ubicar-la per poder allargar-nos després una mica, no?, i celebrar, doncs, aquests 12 anys del col·lectiu d'Hora Bruixa. Per aquesta xerrada comptarem amb Os Gurgunes, que és llicenciada en Economia Laboral i Relacions Industrials a Turquia. Ella té un màster en Migracions i Mediació Social i actualment treballa com a professora associada al Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i com a professora col·laboradora al màster de Polítiques Socials i Acció Comunitària de la UAB. Clar, temes d'aquesta xerrada. Ens sembla que tampoc els podem avançar massa perquè serà una mica un recull, no?, de totes les xerrades que haurem anat veient, però sí que el que volem és plantejar-nos, doncs, nous reptes del feminisme, poder reflexionar cap a on ha d'anar la lluita, poder recollir, doncs, com deia, no?, totes les reflexions que s'hauran anat fent a les xerrades i que serveixi una mica com a... bueno, doncs veure una mica aquesta llum, no?, de cap a on hem d'anar, cap a on hem de caminar per poder, doncs, seguir avançant.
Ha estat difícil fer aquesta tria de temàtiques i de convidar aquestes ponents?
Ha estat difícil perquè sempre és un repte, no?, doncs plantejar-se un cicle i que tingui un sentit amb totes les xerrades, però també és veritat que doncs també una mica posant en valor, no?, la maduresa militant de l'assemblea, no?, d'Hora Bruixa, doncs sí que teníem ja algunes idees, no?, i penso que ja portem anys, no?, doncs plantejant-nos cap a on hem d'anar, què volem... Per nosaltres era més plantejar-nos quin tipus de cicle volem i a partir d'aquí tot ha anat bastant rodat, no? I el que volíem, doncs, era això, un cicle que aprofundeixi, no?, que les xerrades divulgatives estan molt bé i són molt necessàries, però sí que hi ha moments en què hem de poder aprofundir una mica més perquè tenim una realitat molt complexa que, si no, doncs, a vegades ens falten eines per analitzar-la.
12 anys, d'Hora Bruixa, ara ho dèieu, també servirà aquest cicle per fer una mica aquesta celebració, entenc, de 12 anys de vida d'Hora Bruixa. Heu vist canvi? Anna, jo crec que tu deus ser el moviment des del principi, o molt al principi, perquè jo et recordo des de les primeres accions. Creieu que la societat santcugatenca ha anat canviant amb aquests 12 anys i, per ser positius, anem aconseguint una mica més una visió més feminista de la societat, o quina és la radiografia que feu des de l'entitat?
Sí, jo crec que, sí, com deies, estic al col·lectiu quasi des del principi, no des del principi, però sí que he pogut veure, no, doncs, aquesta evolució tant en la mirada cap al col·lectiu com també algunes coses que han anat canviant a Sant Cugat, no? De totes maneres, sí que és veritat que hem vist com, clar, al principi de sortir al col·lectiu, no?, les opinions del propi col·lectiu era com, no entenem per què ha de ser un espai no mixta, no entenem per què ha d'existir un col·lectiu feminista, no s'entenia aquesta lluita, no? Ara mateix, doncs, sí que a nivell discursiu, no?, el feminisme s'ha normalitzat, ha entrat a les institucions de forma molt evident, no?, i això ens ha portat també una mica a vegades aquest rentat de cara, no?, de les institucions, de dir, ostres, ara ens diem feministes, però a vegades fa falta, doncs, aprofundir una mica més, no?, en el què vol dir ser feminista. I sí que hi ha hagut doncs això, canvis, però per altra banda, no, doncs com deia, veiem com al final el sistema patriarcal, no, i capitalista s'adapta, doncs, i s'amolla als diferents contextos, i amb tot el que hem anat comentant, no, crec que és evident que, bueno, doncs que encara falta molt camí per fer, no, i que per tant segueix
segueix sent necessari
i segueix tenint sentit, no, que estiguem aquí.
En l'àmbit local, quins són els reptes que teniu per endavant? Entenc que ara estan molt concentrades en tot aquest cicle de formacions, però què us marqueu d'ara en endavant? Quins són els reptes de l'entitat i què creieu que tenim com a ciutat, també?
Havíem comentat que és una ciutat classista que expulsa la classe treballadora. Moltíssima gent ha de marxar, gent jove que s'ha criat aquí, ha de marxar perquè no tenim una cultura gens accessible. I la precarietat també té un biaix de gènere, d'origen... Bueno, el cas de l'Olga, del 8M, que es va tractar l'any passat, i encara seguim amb l'Olga, de la precarització que ella patia, doncs, a la feina, doncs, precisament de l'Ajuntament, que té tot aquest discurs de... Com era?
Del... Bueno, que es parla molt, de fet, en el pla d'igualtat, crec que era, sí. Es parla molt, no, del tema de les treballadores, de neteja, de cures, no? I després veiem com hi ha casos de precarització bueno, absoluta, no? Sí. Cap a treballadores que estan, doncs, amb empreses, no? Doncs externes, subcontractades... Aleshores, bueno, una mica això són els reptes que veiem que tenim ara mateix, no? També...
Queda feina per fer. De moment ens concentrarem en aquestes 7 formacions ben diverses i per abordar diferents perspectives feministes. Anna, Olivia, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Contades, per explicar-nos una mica més en detall del que podíem haver explicat fins ara d'aquest cicle que heu preparat, i que aquests 12 anys d'Hora Bruixa els celebreu com toca. Segur que seguirem parlant i seguirem parlant dels reptes que tenim com a ciutat. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
A
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Hospital Universitari General de Catalunya arriba a la maduresa amb un balanç positiu d'una trajectòria de 40 anys. El centre mèdic, fundat el 1984, s'ha consolidat com un hospital de referència a la comarca, d'on són el 88% dels usuaris. Amb més de 15 milions de pacients atesos i 600.000 intervencions quirúrgiques realitzades, l'equipament sanitari mira cap al futur, apostant per la innovació tecnològica i la formació de nous professionals mèdics. I la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha explicat a Cugat Mèdia que el principal motiu pel qual s'han apujat els preus de les activitats que ofereix la UMED és per cobrir les despeses que genera per fer la mateixa activitat. L'increment que es va aprovar al ple municipal de desembre i suposa, en alguns casos, un augment de més del 100%, és a dir, del doble, ha provocat indignació entre diversos usuaris. Tornen les festes de Sant Antoni Abat al municipi del 17 al 19 de gener. Enguany la banderera serà la Unió Santcugatenca, coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat. La missa solemne al monestir serà l'encarregada de donar el tret de sortida el divendres a les 9 del matí. Els plats forts, però, arribaran dissabte i diumenge amb la festa dels foguerons i la tradicional rua dels Tres Tombs. I en esports, el primer equip femení del DSB Club Voleibol Sant Cugat comença el 2025 amb victòria per 3-16-1 en el partit que l'enfrontava l'altre equip català de la Lliga Iberdrola, el Barça, corresponent a la 13a jornada. Les santcugatenques han hagut de remuntar després de perdre el primer set contra un rival que continua cuer i està esgotant les seves opcions de permanència. Escoltem el tècnic del conjunt santcugatenc, Leo Passerine.
sabíamos que iba a ser muy duro. El Barça al final es un equipo que está ahí abajo y nadie quiere descender, así que y le queda cada vez menos oportunidades de salvarse. Entonces este partido era clave para ellos, sobre todo porque ahora creo que juegan contra los tres de arriba. Entonces han empezado muy bien por el lado de ellas, sobre todo en ataque nos hicieron mucho daño. Bueno, nos fuimos afirmando y lo pudimos sacar. Así que muy contento por los tres puntos y bueno, a seguir en la lucha.
Amb el triomf, l'equip dirigit per Leo Passerini escala fins a la setena posició i se situa un punt del cinquè i a cinc del quart en la lluita pels play-offs. En la jornada vinent, el DSB Volei Sant Cugat visita la pista de l'MB de Lugo.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre estrena instal·lacions. L'any 2022 es va iniciar el projecte de renovació del centre comercial per reestructurar i modernitzar els espais interiors i exteriors, per respondre a les expectatives dels visitants i comerciants. Aquest 2024 ha arribat la culminació d'aquesta remodelació profunda del centre, que està dissenyat per mirar a l'exterior. Compta amb unes zones enjardinades renovades, un parc infantil i una zona de food trucks. S'ha incorporat una pèrgola i això realça l'atractiu del centre i enriqueix l'experiència del client, ampliant també la seva oferta gastronòmica. La transformació del centre comercial de Sant Cugat ha donat com a resultat una oferta exclusiva i variada de 81 botigues i restaurants, un cinema i 10 espais de quiosc que combinen marques internacionals i comerços locals. Les instal·lacions estan especialment adaptades a les famílies, amb una zona de descans i un aparcament renovat. El nou Sant Cugat Shopping Centre t'espera. Combina innovació, sostenibilitat i bon funcionament per oferir-te una experiència de compra única.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Avui ja sé què d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere.
No ho faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura. Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem. No vull fer marxa enrere. No ho faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me. Que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
Thank you.
ja no m'espanta. Sent el ritme, la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí. I que passi el que passi, fem junts el camí. Res ja no m'espanta, ara sé que la força m'acompanya. Porta aquest got que brindarem, serem lliures, això ho celebrarem. Ballem sense mesura, curant-nos les ferides, cantem. Cançó.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Que collons Miami ni que Florida veig. Què passa amb Califòrnia i tots els bois de la veig. Si aquí tenim mil platges com la de Tamarit, d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití. Què carall ens passa amb tot el que tenim? Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel, Jim Beam. I diu que Califòrnia ara fan un gran bé. Si és molt millor que compro jo el sindicat. A 5 duros l'ampolla, nanos, que estic parat. I després ens diuen que és que som agarrats. Però sents un rock and roll i dius, carai, aquesta gent. Potser sí que es mereixen ser el rei.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Sentiu aquesta sintonia, ja sabeu, és hora de parlar de cinema. Com sempre, parlarem de les pel·lícules que s'estrenen a la ciutat, tant a Cinema Sant Cugat com a les sales i el Mó del Centre Comercial. I a més, ho rematem amb recomanacions de collita pròpia per gaudir des del sofà de casa les sèries, els documentals o les pel·lícules preferides dels nostres acompanyants. Per fer-ho, ens acompanya precisament l'Alba Triador. Què tal, com estàs?
Bon dia, Carme. Bé.
Sí? Com estàs? Sí, home.
L'any bé, cansada,
Però comencem cansats.
Però no, val.
De tarannà.
De tarannà que xica. No, però el comencem amb energia, per fer unes faves ben potents i per fer bullir l'olla.
Home,
i tant.
Efectivament. I, a més, avui ens acompanya la Sílvia Ferrer, que serà la nostra prescriptora en sèries, no? Allò per quedar-nos al sofaret. Sílvia?
Sí, sí, i tant. Sofaret, sí. Llit, manta, butaca, a terra, el que sobre d'una catifa, el
com
que
sigui més còmode.
Com on, cadascú vulgui.
On es vulgui i pugui.
Exacte.
No?
Sí,
molt
sí.
Bé. Com estrenem l'any precisament d'estrenes a
doncs
Sant Cugat?
Doncs mira, estrenem amb tres pel·lícules a les sales de Sant Cugat. A més, n'hi ha dues que s'estrenen als cinemes de Sant Cugat i una a Yelmo. I et diria que dues tenen bastanta bona pinta.
Sí? A veure si coincidim.
Sí, a veure, jo us explico quines són. Pam, 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 pam. La primera d'aquestes és Les vides de Sing Sing. És un drama basat en una història real que posa el focus en la reinserció i en les segones oportunitats. Greg Kinnear, no sé si ho haurem dit bé, dirigeix aquesta pel·lícula, que està protagonitzada per Colman Domingo i Paul Racy, juntament amb ex-reclusos que van participar en el programa Real. La pel·li va debutar amb molt èxit, Carme, al Festival Internacional de Cinema de Toronto, ha guanyat 3 Premis Gotham a la millor interpretació de protagonista i de repartiment i també el Premi Tribut a la Justícia Social. A més, si no n'hi havia prou, també està nominada a 3 Premis Independent Spirit. I ara arriba a les nostres pantalles després d'haver rebut tots els elogis de la crítica. Si us sembla, escoltem el tràiler per anar fent boca i tot seguit us explico una mica més detall quina és la sinopsis de la pel·lícula.
Morir. Dormir. Soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
Doncs Les vides de Sing Sing segueix la història d'en Divine G. És un home que ha estat injustament condemnat, ara ho sentíem, per un crim que no va cometre i que es troba tancat al centre penitenciari de màxima seguretat de Sing Sing, que és un centre penitenciari real. Allà, però, troba una font de redempció, per dir-ho d'alguna manera. Es troba un taller de teatre on, juntament amb altres homes, enfronta el pes de la condemna i on l'art li permetrà alliberar les seves emocions més profundes. Per això explicàvem això d'una història una mica de redempció, basada en fets reals, en aquest centre penitenciari Sing Sing, i amb aquest programa de teatre que es va impulsar des del centre. Té bona pinta, la crítica la bala...
Jo te la compro.
I crec que pot ser una bona manera, no, de...
El tema és interessant.
De començar l'any.
El de les segones oportunitats. I, ostres, quantes persones no hi haurà tancades en presons sense causa, sense motiu, no? Per errors.
I que moltes vegades, no, l'audiovisual ens ensenya de pel·lícules de presons i de sèries, se n'han fet moltes, i moltes vegades ens ensenyen la cara menys amable, perquè evidentment la presó no és un lloc amable ni agradable, però aquí tenim una altra perspectiva, que és la possibilitat de canalitzar moltes emocions i moltes destreses a través d'un programa que es fa en un centre penitenciari.
I que
no?
La seva redempció es produeixi a través del teatre, ho vesteix amb una sensibilitat especial.
Exacte.
Imagino, no? Perquè fora una altra cosa, dius, va... Bueno, però el teatre...
I que és una història col·lectiva, no? La redempció la troba en aquest espai de teatre, que és un espai comú, un espai de trobada amb altres persones que estan empresonades, i no a través com podria ser, doncs, per exemple, de la lectura, que potser és un espai més individual.
Interessant.
Jo crec que té molt bona pinta, la crítica, de fet, ho avala, per tant, us convido, si en teniu ganes i teniu temps, d'acostar-vos als cinemes de Sant Cugat per donar-li un cop d'ull. A les mateixes sales, si aquesta no us acaba de començar, teniu més opcions. Es tracta de Ariel Pain. És també un drama, però té tocs de comèdia negra. I ens parla del dol, de les arrels familiars, de les cicatrius del passat. La pel·lícula ens transporta des de la frenètica vida de Nova York fins a l'Europa de l'Est, a Polònia, de fet, en un viatge tan físic com emocional. La cara em fa cares, però ara t'explicaré una mica més,
sí, sí,
per situar-te.
Sí, perquè hi ha el ritme, un canvi de ritme,
sí,
una mica heavy.
La pel·lícula, que va rebre el premi al millor guió del Festival de Sundance, està protagonitzada per Jesse Eisenberg i Kieran Culkin, guanyador d'un Emmy i d'un Globus d'Or, i per si us serveix per decidir-vos, la crítica internacional ja l'ha aclamat, cito, com una de les millors pel·lícules de l'any. Sentim el tràiler i us explico una mica més la sinopsis.
He desviado la llamada a un buzón automático. Erección no está disponible.
Hola, Benji, ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya hayas salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso,
Benji,
les importa una mierda, tío.
Creo que les importa mucho más que una mierda.
Sí, sí, sí.
Amb aquest inici del tràiler podíem pensar que es tracta d'una comèdia, aquestes
sí,
típiques americanes, però de fet és un drama, però que incorpora aquesta comèdia negra. A Real Pay narra la història de dos cosins, que són els que sentien parlar per telèfon, són dos nois nord-americans d'origen jueu, que després de perdre la seva àvia decideixen viatjar junts a Polònia per reconnectar una mica amb les seves arrels. Què passa? Doncs que aquest camí els porta a visitar els llocs marcats per la tragèdia de l'Holocaust i alhora a confrontar les seves pròpies pèrdues personals i les diferències que els han arribat a... que els han distanciat durant el temps. A mesura que recorren el país, els records del passat, els secrets que no han estat resolts i les expectatives no complertes emergeixen i, de fet, posen a prova els llaços que una vegada van compartir i desafien doncs, la relació actual. Té bona pinta,
deixa'm dir-te. Però no entre ells, sinó amb la família que
troben...
Entre ells,
però a través de la història familiar.
Ah...
Quan recorren a la seva història passada, no? Ells són dos nois ja nascuts al Nova York, però quan recorden quina és la seva història familiar, quins són els seus orígens, d'allà on venen i van al lloc on va néixer la seva àvia i tota la tragèdia que es va viure amb l'Holocaust, doncs entra una mica la contradicció, els records... Bé, i les diferents opinions i vivències personals.
És que, a veure, que els que tenim germans som del mateix pare o la mateixa mare, normalment, a veure, que també es poden donar circumstàncies, sí. Però que cadascú
és diferent,
és com és.
I tant.
És únic i repetible.
Exacte, però sí, no dolent, eh?
I tant.
Bé, si aquestes dues no us han fet el pes, si us ve de gust una cosa més lleugera, si sou amants de l'acció, del soroll, les explosions, doncs també hi ha propostes. És la tercera. En aquest cas és l'única estrena que es fa a Yelmo. Es tracta de Juego de Ladrones 2, Pantera, com el seu nom indica, és una seqüela del trepidant thriller criminal que ja va conquerir els espectadors fa uns anys. En Gerard Butler, que segur que té molts fans, i l'Oshie Jackson Jr. tornen a encapçalar aquest repartiment, com ja ho van fer en la primera part, reprenent els seus papers del detectiu Nico Bryan i del lladre Donnie Wilson, respectivament. Amb un pressupost d'atenció de $80 milions, la pel·lícula promet ser un espectacle ple d'acció i de suspens. I per començar a escolfar motors, escoltem el tràiler i tot seguit us explico una mica de què va.
Cuando me hice mayor, crecí. Conseguí un arma. Conseguí una placa y empecé una cacería. Se aprovechó de mí. Nadie se aprovecha de mí. Espera, páusalo ahí.
¿Este es tu sospechoso?
No.
Bé, doncs en Donnie és un lladre hàbil i experimentat que s'uneix a la temuda màfia Pantera per dur a terme el major robatori de diamants de la història a Europa. Mentrestant, en Nick, que és el detectiu que el va perseguir ja en el passat, es troba arruïnat i cansat de ser el caçador. En un gir inesperat, en Nick proposa a Donnie unir-se a la seva banda per executar junts aquest cop audaç. Si aconsegueixen tenir èxit, haurien realitzat l'atracament més important de la història, però en un món on la confiança, ja ho sabeu, és escassa i les traïcions són una moneda corrent, qui serà el caçador i qui serà la presa? Si voleu saber, haureu de veure la pel·lícula.
Bé, doncs ja tenim tres històries que podreu veure a les pantalles dels cinemes de Sant Cugat, tant a Cinema Sant Cugat com a Yelmo. I després d'això, doncs, per si us fa una mica de mandra sortir, que de vegades passa, fa una miqueta ara, mira, portem uns dies que no gaire, però sí, fa una miqueta de mandra, sobretot després de dinar, allò que dius, què veiem? Anem a la plataforma que tenim instal·lada al nostre televisor i triem, però per triar necessitem una mica d'orientació. Sílvia, tu avui ens proposes una sèrie que és...
La sèrie es diu This Is Us, traduïda al castellà seria Así Somos,
sí.
D'acord? I es va emetre d'entre el 2016 i el 2022. La sèrie té 6 temporades, no crec que n'hi hagi més, perquè és una història que comença i acaba i té un final i un principi i un final molt definits. I va sobre moltes coses de la vida, sobretot. És una sèrie molt sentimental, no és nyonya, per mi, hi haurà gent que potser creu que sí, però tracta molts temes i et pots sentir reflectit en moltes relacions humanes, sobretot familiar, dins de l'àmbit familiar. En el primer capítol veiem tres protagonistes, que són serien els tres protagonistes principals, i veiem que tenen en comú que comparteixen el dia del seu aniversari. Aquest, el primer capítol, és el dia del seu aniversari i tots ells fan 36 anys. Són tres personatges, hi ha en Randall, la Kate i en Kevin. En Randall és un alt executiu que descobreix qui és el seu pare biològic, que no l'ha conegut mai, i decideix fer-li una visita just aquell dia. La Kate és una dona amb sobrepès que veiem com s'enfronta per enèsima vegada, no?, a aquest intent, a aquesta lluita per aconseguir perdre pes, i com tota la seva vida gira entorn a això. I en Kevin és un actor guapíssim, famosíssim, ideal de la vida, que aparentment ho té tot, però que descobrim també que no, aquesta popularitat, aquests diners no l'omplen i veiem aquesta buidor que sent. Doncs, a mesura que avancem en els capítols, veiem quina relació hi ha entre aquests tres personatges i n'incorporem dos més, que són en Jack i la Rebecca. En Jack també fa anys el mateix dia, és el 31 d'agost, i en Jack i la Rebecca doncs viuen una història d'amor, espectacular, brutal.
Una pregunta, són històries paral·leles o són...
Tot està relacionat. Aquests
estan
tres.
Estan entrellaçats.
En Jack, sí. Tots els noms que he dit estan relacionats, d'alguna manera, i anem veient a cada capítol com estan relacionats i com interactuen entre ells. És que no vull dir molta cosa, perquè tot i que és una sèrie que hi ha moltes coses, a mesura que tu vas veient els capítols, que ja saps del que passarà, perquè per la mateixa trama tu ja coneixes alguns desenllaços, però quan arriba aquell moment, perquè van fent flashbacks, d'acord, a la sèrie, sí. I quan arriba el moment et sorprèn igualment, perquè trobo que està molt ben fet en aquest sentit, que tot i que tu ja coneixes, ja pots conèixer el desenllaç d'un personatge o què li passarà en aquest o en l'altre, quan arriba el moment cronològic a la sèrie que toca allò, perquè ja ho veus venir, uau, t'impacta igual.
Per tant, el camí és tan important com el destí en aquest
totalment,
sentit, no? La
totalment.
Sèrie.
I el que dèieu abans dels germans i dels fills de, que són fills de, però en aquest cas es veu, sobretot, les diferències i les igualtats, que com aparentment dos germans que dius, pobrets, que no tenen res a veure, són la cara i la creu, però comportaments que dius, ostres, doncs aquí, veus, s'han comportat igual, no? I aquest paral·lelisme que pots veure, i llavors, què hi ha relació? En relació mare-filla, mare-fill, a l'inrevés, de baix cap a dalt, amb avis, com has sigut tu com a fill, com ets com a pare-mare.
Ui, ja veig que ens identificarem amb molts papers, aquí.
Exacte, jo crec que és la gràcia d'aquesta
sèrie.
La diferents
sèrie. Perspectives, no?
Exacte.
Que quan ets mare, però també ets filla,
correcte.
Germana...
Com quan ets més gran, revius coses del passat que llavors entens moltes coses, coses que et van fer a tu quan eres filla, no?, en aquest cas, i que tu ara ets mare i dius, ostres, estic fent exactament el mateix, per què? No? Perquè
allò que havies jurat no fer, eh?
Exacte, sí, perquè ho he viscut.
Doncs llavors, quan jo pugui.
Si tens l'oportunitat, que a vegades no la tens, malauradament, vas a buscar la teva mare o el teu pare i dius, ei, ara t'entenc.
Ara ho
no?
entenc,
ara,
sí.
Exacte, gràcies. O no, o escolta, no estic d'acord, o... Ja us dic que hi ha tantes relacions i tant tipus de relació diferent que al final t'identifiques, no és sobre la maternitat o la paternitat exclusivament, no, perquè
relacions
entre germans, hola, tot el món entre germans, no? I més aquests que tenen doncs una particularitat molt especial. Jo crec que és una sèrie que està molt ben feta per això, perquè tothom, qui més qui menys, pots buscar una manera de sentir-t'hi reflectit. I tot i que estem a anys llum, perquè evidentment als Estats Units és molt...
És un altre món.
Sí. Però hi ha cosetes que arriben i que se t'acosten molt. I sobretot això, perquè està molt ben feta. I jo crec que a mi, quan me la van recomanar, la persona que me la va recomanar em va dir, quina enveja que em fas que tinguis ara tots aquestes sis temporades per descobrir. Perquè sí que potser, si la tornes a veure, jo no he fet l'exercici, però que no t'impressiona tant. Com la primera vegada que vas dient, oh, ui, mira, no sé què. I quina enveja que ara tu estàs verge, no?, en aquest sentit, que la pots tornar a veure.
Tu les has vist totes, les temporades?
He vist totes les temporades.
Val. En aquestes sis temporades hi ha davallades? És allò de segundes partes nunca fueron buenas i coses d'aquestes?
Jo no ho he notat.
O es manté allò la...
Potser sí que és veritat que al final hi havia gent, a la sisena temporada es comentava en el seu moment que, ostres, per què no hi ha una setena? Perquè a vegades passa, no?, quan una sèrie té molt d'èxit, vull més, però... En aquest cas la direcció va dir no, estava però planejada per aquestes 6.
Està tancada.
Comença i acaba, perquè és el que us deia.
És com un encert, ja... això, a vegades, No. Clar. Estirar més el xiclet, perquè t'acabes amb un mal regust de boca d'una sèrie que t'ha agradat molt i que s'ha estirat per...
Perquè sí que és veritat que al final, com que us deia, que tu ja veus a venir coses perquè ja ho coneixes, sí que al final dius, vinga, va, quan arriba aquest moment, perquè ja sé que és el final.
M'estic preparant. Capítols de quina durada?
Ostres, ara m'has agafat, però diria que són uns 40 minuts.
Uns 40 minuts.
Sí,
són... I per temporada, quants capítols? Aprocs.
12, potser... Val. M'estic
no, és que ens
inventant.
Hem de fer una mica la però... idea, perquè...
Epa, mocadors, eh? Algun sí? mocadoret jo no. farà falta. A mi em van fent falta molts, però a la gent normal potser menys. Però,
val.
Però sí, jo crec que és molt emotiva sense ser nyonya. Ja et dic, per mi, potser hi ha gent que dirà, ostres, quina cursilada... Però
obrim micròfons toca a la gent que vegi This Is Us. Si vol enviar-nos la seva opinió, doncs ho pot
Exacte.
Fer al nostre mail, faves.comptades@cugat.cat, o pot trucar i l'escoltarem també, què et sembla?
Sí, perfecte. Sí, perquè al final és això el que tu consideres emotiu, un altre pot trobar-ho cursi. O
on la trobem?
Mira, jo sé que hi és a Disney+, Plus, a Netflix, a Prime Video i a Apple TV.
Gairebé tot arreu.
Correcte.
No?
Sí.
Molt bé. Doncs,
ja em diràs.
Sí, ara estic amb una altra que he començat, perquè busco normalment minissèries.
Clar.
Perquè, si no, què passa? Que potser passes setmanes i dius que m'ha quedat penjat allò, saps?
Ai, clar,
com
la Sara
llibres.
Va recomanar una que té molt bona pinta, però l'últim dia que tu feies vacances de Nadal, Carme.
Quina?
Mare of Easttown. Ah, però aquesta és Max i no la tens, crec.
No.
L'has de convidar.
Hem de convidar més gent, el que ens faci més recomanacions.
Sí, sí. Molt bé, doncs ens quedem amb la recomanació, amb les estrenes de cinema, gràcies a l'Alba i a la Sílvia, i res, d'aquí uns instants rebem dues companyes més, serà per parlar de la premsa del cor.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Faves comptades. French Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
Ai, això és ràdio. Si fos tele, jo crec que hi hauria més d'un enganxat veient com aquestes tres favetes, com estan ballant. Bé, doncs encarem la recta final d'aquest Faves Comptades amb la primera tertúlia del cor de 2025 i rebem, com sempre, l'Eva Garrido, la Cuca Fernández. Molt bon dia, noies.
Molt bon dia.
Com estrenem l'any?
Ai, doncs Carme, escolta, aquesta primera tertúlia del cor de l'any, que ara feia dies que no ens vèiem i que l'han passat moltíssimes coses.
Oh, ja m'imagino.
Les hem anat apuntant la Cuca i jo. I la primera de totes, tot i que ens pugui quedar allunyà, no ho és tant, i ara explicarem per què. I es tracta de les campanades. Perquè jo us vull preguntar, amb qui vau veure les campanades?
Jo vaig veure Broncano.
Jo Broncano també. Home, era la data, no?
Sí, jo també vaig veure Broncano.
Per la curiositat de saber com els aniria, perquè s'estrenaven.
Sí.
I dic, a veure què faran aquesta colla.
A mi perquè m'agrada molt la Chus, ja la segueixo des que era humorista, llavors ja m'agrada com ho fa. Però reconec que de seguida vaig entrar al Twitter a veure com era el vestit de la Pedroche.
Home, és que...
No sé, escolta, que jo no ho vaig entendre, perquè jo també vaig veure, vaig fer una mica un recorregut. I el vestit que portava, de què era? Perquè anava tota tapada, no?
Fet de llet
no,
seva.
No anava tota tapada,
no,
Carme.
No, es va anar destapant.
Ah, però no ho vaig veure, això.
Sí,
no,
portava...
s'ho va perdre.
És que no has vist res del vestit.
Semblava una monja que anava fins al coll,
però això ho fa sempre,
clar, i després es destapa per la sorpresa.
Fa...
Ah, doncs,
com
ni
una
idea.
Vedet.
Ni idea,
pues
no
el vestit
veure.
Era fet de llet seva, quan amamentava la seva filla. I està fet com en vidre, no? Que va sortir, fins i tot la joiera ja s'ha fet famosa.
Sí, són aquestes noves tècniques que es fan ara. No és res que no s'hagi inventat, perquè ara avui dia tu vas a un tanatori i t'ofereixen de les cendres del teu familiar,
sí,
o del teu
joia.
Estimat, sí. Doncs cristal·litzar-les o introduir-les dins d'un cristall perquè tu puguis dur penjat. Llavors, és una mica una tècnica semblant, el que passa que la Cristina Pedroche ho va fer juntament amb aquesta joiera, amb es tracta de la seva llet materna, de quan alimentava la seva primera filla.
Se'ns està anant una mica de les mans, el tema aquest de la maternitat, perquè, escolta'm, això sembla, la Pedroche sembla que sigui l'única mare del món.
Sí, això diu tothom. Jo, a veure, reconec que el vestit i els cristalls eren xulos.
En aquesta gala de cap d'any, perdona, les campanades, que hi hagi tanta parafernàlia?
Però és que una cosa és que ja s'ha convertit en una tradició, la gent, ja, amb molta gent, és que hi havia cases dividides entre Broncano, sí. I tal, i altres criatures, no? Per exemple, la Laura Fau deia al seu podcast d'aquesta setmana o la passada, deia, la meva filla volia veure la Pedroche.
Clar, és que aquí tothom té les seves preferències.
Clar.
Ser molt bo el moment del Broncano, si vau veure la U, que quan saludava, sí, a la Pedroche i al Xicote. Sí. M'encantà, va semblar, sí, un puntazo. Bueno, és que, aviam, el Broncano està sent molt, molt diferent, molt disruptiu. Llavors,
sí,
bueno, aporta aquesta distinció, perquè si no, les campanades també són molt, molt soses.
Jo crec que li suma aquesta naturalitat. Però escolta, no ens quedem només amb les polèmiques a la Puerta del Sol, perquè aquí vam tenir la nostra parella, Miqui Núñez i Laura Escanes, que van fer les campanades. Laura Escanes, vestida de Yolande Cris, que són aquests dissenyadores de Sabadell. Anava preciosa, amb un vestit, amb referències a Gaudí, al mar... Va, molt
era preciós el vestit,
molt,
eh?
Molt maco. Però és que, clar... Aquestes campanades han portat cua perquè van actuar la Laura Escanes i el Miqui Núñez amb una cançó que la sentim de fons perquè ens la posarà l'Oriol perquè l'escoltin els nostres oients, que és Serem més forts, que és una cançó coescrita, o sigui, l'han escrit tres persones, entre ells el Miqui Núñez, i van cantar aquesta cançó en directe. Llavors, les xarxes anaven plenes d'aquest feeling que hi havia durant l'actuació.
Entre els dos?
Entre els dos.
Ah, home, hi ha molta química, però jo crec que ja comportava l'actuació, ja portava,
clar,
això, no?, una mica.
Home, és que si no es fa una actuació amb química, a veure, fora, yeah, no? També és veritat. Llavors, a veure...
Bueno, està, no, la Laura està soltera, no?
Clar, la Laura
pot
està soltera.
Vulgui.
Pot fer el que vulgui. El Miqui surt amb una altra artista catalana, que és la Sara Roy. A priori no podria fer el que vulgui, però vaja, que jo els pactes de les parelles jo no els conec. també és veritat que en aquesta vida, vull dir, tu, com a persona soltera lliure, tu et pots enamorar o et pot fer tiling qui tu vulguis, ara, que l'altra persona correspongui o no, és una altra cosa.
Però vols dir que això ens donarà de parlar aquest 2025?
Jo crec que no. Ja està, s'ha quedat aquí, sí. Jo crec que són amics, han penjat molts TikToks junts...
Sí, el tema era el feeling.
Sí. Bueno, la química, a la gent
li agrada que hi hagi marro. Tots ho sabem, això.
I jo fins i tot ho trobo fins un punt fins i tot cruel, perquè al final què passa? Que una noia i un noi no poden ser amics? Un noi amb parella no pot ser amic d'una noia? Sense que hi hagi aquest perill. Compte, que te'l traurà. Home,
és una parella,
no, és molt lleig.
És una parella també professional, no? Que s'estan avenint molt bé de cara a la càmera i bueno, ho estan fent bé. A mi m'agrada, l'actuació.
Sí, sí.
Hi ha qui critica també que és molt musical, molt piromusical, molt semblant a...
És una mica diferent a tot el que fan la resta de cadenes.
Però, de fet, a Madrid, molta gent, molts periodistes han dit que els ha agradat molt, eh?
Barcelona, que bonic. Home, era molt maco.
Han fet fins i tot una crida de que podrien anar alternant les campanades aquí a Barcelona. O sigui que això igual obre una porta.
No se'n va en Telecinco pels pobles, que no ho fan ni a Madrid, ho fan en un poble, doncs també ho podrien fer aquí.
Escolta'm, què opineu d'això de l'entrada dels personatges del món Sálvame a la televisió pública? Que va començar amb la Lía...
A la Belén.
La Belén ara té una relació molt estreta amb Broncano, ara que parlàvem del programa La Revuelta.
Massa i tot, no?
I jo crec que això...
Busca feina?
O l'estan com posant perquè algú hi haurà. Creieu que ara alguna relació... professional aquí?
Jo crec que les teles s'estan adonant que aquests personatges que sortien a Sálvame, la gent se'ls estima molt. I per això els estan cridant als seus programes, que apareguin, que...
Home, va començar
sí, col·laboradors...
La Lídia Lozano va començar també la Terelu Campos, va fer una petita entradeta, el Víctor Sandoval està a Masterchef, i ara la Belén Esteban. I es rumoreja que la Maria Patiño també està parlant alguna coseta. O sigui que...
Però tot això en relació a Televisió Espanyola?
Sí, sí, la televisió, la U. Grilla una mica, no? Però no sé, com ho veieu vosaltres?
Jo crec que això...
A mi no em ve de gust, sincerament.
No?
Bueno, també et diré una cosa, no tinc temps per veure...
Clar, però La Revuelta, per exemple,
La Revuelta sí, perquè mira, és l'estona que estàs allà...
Home, a nivell d'audiència ho estan patant, no?
Sí.
No sé, jo...
Jo això, em mantinc en aquestes.
Però
que crec
jo
que
tinc una cosa. Si la Belén Esteve ha de sortir a 2x3 al programa del Broncano, apaga i vámonos. Vull dir que...
O sigui que, Carme, tu no t'agrada.
A mi no.
Bueno, ens donarà que parlar, aquest any.
Sí?
Aviso, ja veuràs.
Uf,
ja saps que la meva intuïció televisiva...
Es fa una mica bola.
Sí. Doncs mira, parlant d'intuïcions, perquè abans de marxar, l'última tertúlia del 2024, la Cuca va fer un vaticini que crec que ja s'està començant a complir, i només acabem d'arrencar el 2025. I és que, Cuca, tu tenies un vaticini.
Aviam si ara em diràs Cuca Gràcia.
Això.
En comptes d'Esperança Gràcia, Cuca Gràcia.
O Maestra Cuca.
També.
El vaticini era...
La Carmen Borrego i el seu fill, Reconciliació.
Sí.
I la tenim aquí. Ja han sigut portada aquesta setmana, alguna revista.
Aquesta setmana han sigut portada perquè el fill de Carmen Borrego entrava a Gran Hermano Duo i la revista 10 Minutos ha enxampat el fill de Carmen Borrego passant, abans d'ell d'entrar a la casa està incomunicat, passant una tarda amb ella, així li porta el net perquè ella sempre es queixa de que mai veu el net.
Tot i... això ve arrel de que José María, el fill
de
la Carmen Borrego, ha entrat a Gran Hermano Duo, que saps que ha començat fa dues setmanetes.
No tenia ni idea.
Bueno, doncs Gran Hermano Duo ens donarà també,
Carme,
ens donarà molt...
I la Borrego no li poso cara.
No? En sèrio? No saps qui és la Borrego? No. La germana de Terelu Campos, la filla de la Maria Teresa Campos.
Home, si em dius la germana, vale, doncs una de les germanes sí.
Que de fet s'ha operat de tot, ho vam comentar fa uns dies, que s'ha operat d'arriba abajo.
Sí, sí, però no tenia el gust, Carme.
Doncs el Gran Hermano Duo jo crec que ens donarà molt de què parlar i d'aquestes reconciliacions que vam comentar crec que també ens portarà alguna més, perquè la Narminia s'està convertint en personatge Jo la meva previsió és que aquest any hi haurà la reconciliació també de l'Àngel Cristo Júnior amb la Bàrbara Rey, perquè, clar, tot això és contingut.
Torna a casa, després de Nadal.
Sí, amb la cuenta a les cames.
I ara que la Hermínia serà personatge, jo tinc la meva teoria.
Qui és la Hermínia aquesta?
La dona de l'Àngel Cristo Júnior, que també ha entrat a Gran Hermano Duo.
Mare meva, a mi m'heu de fer un diccionari particular.
Farem un planning de qui és qui.
Sí.
Va, i parlant de més relacions, la catalana Aitana ha passat el cap d'any a la Vall d'Aran, envoltada d'amics, a gaudir de la neu, i ja ho sabeu també que abans d'acabar l'any havíem dit que el periodista Javi de Hoyos havia explicat a través de les xarxes socials que Aitana s'estaria reconciliant amb el seu ex, Miguel Bernardó, que és actor, i és el fill d'Ana Duato, Carme.
Clar, però és que la Carme... Veus, jo conec a la mare, el fill no.
Tenim que fer un arbre genealògic.
Correcte.
Però, clar,
Ana Duato, sí.
Sí, però clar, ara tot fa pensar que, en realitat, Aitana, amb qui estaria tontejant, és amb el jugador del Real Madrid, en Jude Bellingham, de 21 anyets. I dic 21 anyets perquè jo crec que per l'Aitana aquest noi és un nanet. A veure.
I això són rumors, Eva? O
són rumors. També ho va publicar la directora de Socialité, Laura Roger, i va explicar que el futbolista i la cantant se segueixen per Instagram des de l'agost i que es donen molts likes. I després que han compartit fotografies. El joc aquest que diem dels famosos de no estem junts però fem alguna cosa que tothom faci sospitar, doncs Aitana va penjar una fotografia amb la mateixa samarreta de la mateixa marca.
Ara es tornarà del Madrid?
No era una samarreta del Madrid, era una samarreta de la marca Acne Studios. I Bellingham va fer una fotografia amb la mateixa samarreta. A veure, he de dir que a mi això em semblen unes teories molt poc sòlides.
Quanta informació ens donen les xarxes, per això?
Sí.
Escolta'm, que el Sebastián Yatra ha tret totes les fotos que tenia amb l'Aitana.
Això. Ah, les ha tret?
Les ha tret. Això vol dir que ha fet carpetazo. O sigui que potser que l'Aitana estigui oberta a l'amor.
Esteu segur. Al cas,
De tot.
Esteu molt al cas.
És que aquí a l'Instagram ens dona molta informació.
Però jo us dic, jo crec que no són uns no vindrien a ser unes proves molt sòlides, perquè al final, per exemple, aquestes marques envien samarretes a tothom o a qui creu que se les pot posar.
Escolta'm, i que estan solters, que si s'agraden i hi ha un rollete o alguna cosa, doncs escolta'm, bienvenido sea l'amor. No?
Clar.
Sí, oi?
Li obres les portes i quan no ja convingui, pues li tanques.
Doncs fora.
Un pim-pam fuego.
Sí. Va, i rapidíssimament, més actualitat en format breu, i és que les filles de la baronessa Thyssen fan 18 anys i han concedit la seva primera revista, la seva primera entrevista soles, i com no podia ser d'altra manera, a Hola.
Hola!
És una revista que...
Hola! Doncs,
La revista del saludo. I res, unes nenes que crec que Carmen Thyssen s'ha dedicat a que segueixin el camí que ella volia.
De la mare.
Són com dos dones prefabricades,
robots,
que sí?
Són dos robots, sí. La veritat. Una ja està encaminada a seguir els negocis i de la fundació del museu i tota la pesca. I l'altra noia ha tret com una vessant més artística, més musical, diu que li agrada la il·lustració, que li agrada això, doncs, pintar...
Dones cultivades, són dones cultivades.
Sí.
Cultivades...
I ben preparades.
I tenim més actualitat de famosos catalans, perquè l'empresari català Toni Serra, que juntament amb el seu germà són els fundadors de la cadena d'hotels By Salomon Hospitality, o sigui, aquí hi ha dinaret... Està sortint...
Pensava que era dels del Cava. No.
És la nova il·lusió, diguem així, de Laura Matamoros, que és la filla, és influencer, però és la filla de Kiko Matamoros.
Jo pensava que trigaria més a enamorar-se, perquè l'Antonio Revilla li va deixar
petjada.
Que està amb la Iva Buch, que ha consolidat la seva relació, aquests dos. Hem acabat l'any, i com hem començat el 2025. La Iva està amb l'Antonio Revilla, que era el ex de la Laura Matamoros.
Que també és un noi empresari.
Ja.
Val? Però és que els famosos s'enamoren i es desenamoren, que jo em quedo glaçada. Una cosa, un dia estan amb un i l'endemà estan amb un altre.
És com ara t'estic amic i ara no t'estic amic, com els nens petits, el mateix.
I després també el català Carlos Wright, de l'edició d'OT 2018, ha anunciat aquesta setmana, en concret el dimarts, va anunciar a través de les xarxes socials que està esperant el seu primer fill amb la seva dona, la Clàudia Torregrossa.
Home, comencem amb bones notícies,
sí.
No?
Sí.
Reconciliacions, més maternitats... Que ja vam acabar amb aquest tema l'any passat, o sigui que comencem bé, no?
Sí.
Oi? És que, a veure, les revistes s'han d'omplir si hi ha gent per donar i vendre. Famosos, famosillos, famosetes...
Sí. La nostra Leonor se'n va al Cano, sí, no? Ha embarcat avui, embarcava, no? Començava avui la seva formació militar, sí, també. Sí. Heu vist el cumpleanys de l'emèrit a Abu Dhabi?
Increïble.
Què us va semblar?
Què, li van fer pastís?
A l'espectacle.
Li van fer un espectacle de drons amb la seva cara al cel. Ah. I,
o amb bitllets.
Mare no, mia. Això no ho sé.
Una ostentació, a mi em va semblar una mica massa i tot, tot això.
M'ho pagaria algun amic.
A l'amic,
de l'emèrit. Sí.
És que estan tan contents, aquella gent, per tenir l'emèrit allà.
Per parlar d'amics, un dels seus amics, el Pedro Campos, el regatista que sempre l'acompanya a Sant Xinxo, va caure, va tenir una caiguda i es va fer mal al cap. Va estar uns dies ingressat a observació mentre celebraran el cumpleaños de l'emèrit.
Imagina't si va donar de si a l'aniversari.
Quina festa que es va muntar el senyor.
Ens podia haver convidat.
També, mira, li haguéssim pogut regalar aquesta sintonia. Sí. Que és molt suggerent i molt moderneta. Molt bé, noies, doncs, escolta, benvingudes al 2025 i res, continuarem repassant, passant revista, passarem això? Revista a la premsa del cor cada divendres. Gràcies i que vagi molt bé el cap de setmana.
Frenskis Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.